Benvinguts al programa 3 per banda de Ràdio Falset, el 107.6 de la FM.
El convidat que avui ens acompanya va néixer el 20 d'octubre de 1950 a Móra d'Ebre.
És casat i té dos fills.
És una persona molt activa i amb una gran afició a l'esport.
Perquè sapigueu de qui es tracta, només cal dir que és mestre, però que actualment no està treballant a una escola, sinó que es dedica a organitzar l'esport a la nostra comarca.
Ara ja ha quedat clar de qui es tracta, és en Josep Cloé Llarch. Benvingut, Josep.
Moltes gràcies.
Tal com hem dit a la presentació, vas néixer a Móra d'Ebre i concretament a la Sénia. Ens pots explicar què és això de la Sénia?
Més que la Sénia, hauríem de dir a una Sénia.
Val.
Perquè a Móra anomenem Sénies a les finques de regadiu, que més o menys on estan properes al riu, i que doncs, es diferencien una mica del que anomenaríem els trossos del de fora, com es diu allà, que són els que són de secà i que per tant no tenen aquest avantatge de poder ser regats. Com deia, sí, jo vaig néixer a la Sénia, que és una masia, com per entendre'ns, fora de Móra, perquè quan jo vaig néixer fa 45 anys, doncs això dels hospitals i aquestes coses que on van la gent ara a tindre els criollos, doncs no s'estilava. I jo vaig néixer a casa, és a dir, com es naixia en aquella època, em va assistir doncs, la llevadora del poble, i aquí es va acabar la història. No me'n recordo massa bé d'aquell dia, però diu que sí, que vaig néixer el dia 20 d'octubre.
No recordes?
Ai, sí, no.
Escolta una cosa, clar, on que... jo et faré una pregunta. A les Sénies hi havia Sénies? Perquè a Falset una Sénia és allò que dona...
voltes, la mula per treure aigua del pou. Sí.
Venia d'aquí el nom de Sénia?
Originàriament ve d'aquí el nom de Sénia. El que passa que nosaltres, en això que tu, o que aquí li dieu Sénies, allà no n'hi diem Sénies. És a dir, la Sénia és la finca que té aquest estri al pou, justament perquè és de regadiu. El que passa que allà d'això, d'aquest aparell que és aquest seguit de cordes lligades amb els cadufos, que en dèiem, que són aquests recipients de fang i tal, d'això en diem els rosaris del pou, que ho feia voltar un animal en un principi. Sí. Jo no ho recordo encara. A casa sempre el vaig veure funcionant, doncs... amb electricitat, amb un motor elèctric, però el que és la Sénia que ve de l'àrab, que és aquest estri que puja aigua del pou amb unes cordes que aguanten uns cadufos, doncs allà a Móra se n'hi deien rosaris, suposo pel fet aquest que és una corda amb una sèrie de protuberàncies que es tenia una comparança amb el rosari.
Bueno, per nosaltres el rosari és la cadena aquesta, però formava part de la Sénia, és a dir, la Sénia, per entendre-nos, la formaven el ruc quan li posaven la barra i la...
Doncs això ja no t'ho puc aclarir massa.
Mira, sembla estrany que en pobles que no estan relativament lluny, perquè Falset i Móra no estan tan lluny, i d'altres que en trobaries, és curiós com canvien els noms de les coses, perquè ara aquí podríem estar tot el programa dient a què n'hi dieu poal, a què n'hi dieu pitxell, a què n'hi diem cadúfol, a què se'n diu rosari. És curiós, però jo m'he trobat per aquí el Priorat, que demanes aigua amb un poal i mira, no ho sé, vull dir, no entenen ben bé el que... perquè tenim nocions diferents i en canvi els estris no et bellugues dels mateixos, però la denominació és molt curiós.
Bé, tornant una mica amb el Josep,
anem a la Sénia.
Tens germans o germanes?
Sí, tinc una germana 5 anys més gran que jo i que d'alguna manera doncs, va ser una mica la que s'ocupava de mi quan era més petit. A veure, no és perquè no se n'ocupessin a casa meva, però vull dir que era una mica era el nen petit de la casa i la germana era qui feia i desfeia, m'orientava i em deia per on havia d'anar el tema, no? Vull dir que, sí, és a dir, jo recordo quan em metis això, que la figura de la germana com una mica la que t'acompanyava a l'escola, perquè clar, és a dir, evidentment aquesta Sénia que parlàvem no estava a les parets del poble, sinó que estava doncs a 2 quilòmetres, ui, ja està, evidentment, fora del poble 2 quilòmetres, i el fet d'anar a l'escola, doncs jo vaig començar a anar a l'escola de la Móra, i m'havia d'acompanyar ella, i era qui em cuidava, és a dir, qui m'acompanyava, qui em portava, i la primera imatge que tinc de la germana és aquesta, no? La germana que em cuida, d'alguna manera, no?
I per anar a l'escola havies d'anar a dinar a la Sénia?
Sí, jo per anar a l'escola, doncs mira, fes fred, fes calor, plogués, o nevés... I això ara sembla que diguis, ho diu per diu, no, és així, és a dir, jo recordo anar a l'escola plovent amb un bon impermeable, doncs agafava la bicicleta, feia els 2 quilòmetres que em separaven de les primeres cases del poble, a l'arribar a les primeres cases del poble doncs deixàvem la meva germana i jo la bicicleta en aquella casa i d'allí ens anàvem a caminant fins al col·legi que està, doncs imagineu-vos que si coneixeu una mica Móra d'Ebre, les cases aquestes eren de Vall del Pont, i d'allí anàvem al col·legi de les germanes Carmelites, que estava doncs, a l'altra punta del poble, quasi de l'hospital. És a dir, que fèiem gairebé 3 quilòmetres, 2 el fèiem en bicicleta i un el fèiem caminant. Al migdia, evidentment, doncs, fèiem el camí al revés, a la una, a les tres el fes altra vegada amunt i a la tarda cap a casa altra vegada. És a dir, jo cada dia feia doncs, això, aquests 12 quilòmetres per anar i tornar de l'escola. Pues, sí, sí.
Però a vosaltres possiblement era una cosa dura o com que estàveu habituats doncs, potser no hi donàveu més importància. Però el que et puc assegurar és que els altres us tenim una enveja. Això de poder anar amb bicicleta cada dia i nosaltres que l'havíem d'anar a peu perquè, clar, jo faig aquest incís perquè era molt xocant veure arribar els de les sènies, que en diem nosaltres, a bicicleta. Ells, no ho sé, potser ells ho havien de patir d'una altra manera, però l'enveja que us teníem.
Sí, doncs.
Mira, hem hagut de passar molts anys perquè t'ho confessin.
Doncs suposo que hi hauria hagut molts dies que haurien canviat els papers.
Ah, que sí?
Perquè, clar, hi havia dies que era molt agradable vindre en bicicleta, quan arribava la primavera i l'estiu tal. Però quan era l'hivern i feia aquell fred i, bueno, havies de portar dos guants, els de llana al davall i els de pell al damunt, perquè si no arribaves amb les mans gelades i arribaves caient la moquilla cada dia, doncs...
I aquelles boires, no?
Sí,
i congelat que
era
claríssim,
món, no?
Sí.
Això, però bé. Això dificultava que et relacionessis amb els nois del poble o havíeu après a jugar sols amb ta germana? O...
No, mira, realment jo jugava a l'escola. És a dir, jo vaig començar l'escola als 6 anys. Fins als 6 anys jo no anava a l'escola. No és com ara, que la gent comença doncs, en diversos mesos o en dies de vida comencen a l'escola. En aquella època la gent començava més grans a l'escola i començàvem als 6 anys. Jo vaig començar als 6 anys. Fins als 6 anys, pues, suposo que em vaig estar a la sènia. És a dir, doncs, pegant cops de pedra als gossos o no ho sé, o fent malbé les tomateres de mon pare. No en tinc ni idea, perquè no, ja dic, no me'n recordo. Però bé, jo vaig començar a l'escola als 6 anys i recordo, de l'escola, recordo que jugava. És a dir, dels primers èpoques de l'escola, les monges, que jo vaig anar a les monges a Llamora, és a dir, cosa estranya, perquè les monges, bueno, no, cosa estranya, les monges només deixaven tenir nens fins als 8 anys, em sembla que era 7 o 8 anys.
Sí, quan se feia la primera comunió.
Exacte, més o menys, exacte, fes la primera comunió i a partir d'allà no podies anar a les monges, havies de passar a l'altre col·legi de Mora, que les escoles que en aquell moment diem que sigui el col·legi públic actual, no? Doncs jo recordo que les primeres èpoques a l'escola, doncs, bàsicament, la imatge que em ve, més que una altra, és la de l'hora del pati jugant amb els companys, amb els amics. Fora d'aquí, doncs sí, evidentment, jo fins que no vaig... A veure, fins que no vaig tindre 14 o 15 anys. Abans, jo recordo més d'una bronca per arribar a casa doncs, a les 8 de la nit després d'haver sortit de l'escola i quedar-me a jugar. Perquè jugàvem, evidentment. Jo diria que inclús a les hores d'escola hi havia més esbarjo que ara. Vull dir, hi havia més hores per poder jugar.
No estaven tan controlats. És que era una època
de jugar, jugàvem moltíssim. Sí. Ara, això sí, realment, jo començo a recordar tenir amics ja de veritat i tal, doncs a partir dels 14-15 anys és quan d'alguna manera tens una autonomia una mica més grossa i ja comences a dir, bueno, doncs avui vindré més tard i et quedes al poble i tal, i clar, doncs a partir d'aquí sí que és quan doncs, tens més relació. Realment, jo de petit doncs era més aviat solitari, era i sóc molt tímid, encara que algú doncs, no us ho pugui creure, i evidentment doncs, el fet de viure més aïllat que els altres no tenies aquella colla per sortir cada moment. Això no vol dir que els caps de setmana, clar, quan sorties en dissabte o en diumenge, més aviat en diumenge i tal, doncs sí, et trobaves amb aquells amics que havies tingut durant la setmana i tal. No? Però realment els amics jo els vaig fer, els amics de veritat, que encara conservo i tal, els vaig fer a partir dels 14-15 anys.
I tu tens record d'alguns jocs que féssiu quan anaves a l'escola o ja de més grandet?
Sí, jo tinc, mira, el record dels jocs que tinc a l'escola, a l'època doncs, dels 10, 11, 12, 13 anys, que és quan estava jo a Mora, perquè després més tard vaig marxar de Mora a estudiar fora, doncs jo els records que tinc, tots són jocs que actualment els mestres hem prohibit. I dic hem perquè jo a la meva època quan estava a l'escola, vull dir, no estava els prohibia, perquè els hem considerat perillosos. I val a dir, que tret d'un d'ells, en el que sí que vaig veure que es va fer mal a algú, doncs en la resta mai vaig veure ningú que s'hi fes mal. Però en canvi es van prohibir. Es van prohibir perquè...
Juegos prohibidos, eh?
Sí, 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 juegos prohibidos. Us haurem d'explicar una mica, no sigui que la gent es pensi coses estranyes, eh? Mira, jo no sé, clar, els noms que els donàvem allà, segurament, que és com deia abans la Rosa Maria, no deuran coincidir amb els jocs que es diuen aquí, però en el fons deuran ser els mateixos jocs. Mira, jo recordo, per exemple, el joc del Tello. Que el joc del Tello, el Tello era un estri que era senzillament un tros de ferro, una mena de rectangle o de quadrat de ferro o una mica arrodonit, d'un centímetre de gruix, més o menys, per 3 o 4 de costat, i que amb això hi havia dues maneres de jugar. És a dir, et trobaves amb un altre i els tellos es llançava primer un a una distància determinada i l'altre llançava el seu a intentar tocar el de l'altre. Clar, evidentment això és perillosíssim, perquè si rebota i toca la cama de l'altre i no sé què, i clar...
Perquè si jugàveu cromos...
Bueno, en això ens jugàvem els patacons. Jo no sé si vosaltres sabeu què són els patacons, és tot un... La Rosa Maria sí que sap què són els patacons, evidentment. Doncs els patacons eren mitges cartes partides per la meitat i treballades de tal manera que et quedava pues, això, com, una, com un quadrat d'un quart de carta que bueno, era per nosaltres com si, fa, com si valgués mil peles.
Sí,
vull dir, evidentment en trossos de carta, no? Però això era el que ens hi jugàvem. Cromos realment no hi acostumem a jugar massa.
Bueno, és que amb això jo recordo jugar però no amb ferro, sinó amb pedres.
Yeah.
I quan tocaves, pues, l'altre t'havia de donar el que nosaltres dèiem un rompe, que un rompe podia ser pues, la cara d'una capsa de mistos, yeah, o ben cromo, depèn, això s'havia de negociar abans de començar.
Doncs allà els patacons. I l'altra manera de jugar als patacons era fer un cercle o un quadrat a terra i cada un dels dos apostava els que fossin, en posaves un, en posaves dos, mm-hmm, i des d'una distància determinada tiraves a veure qui els treia, sí, i els que els treia a cops de tello, no? Sí, sí. Se'ls quedava, no? Ja dic, aquests jocs actualment a Mora ja no crec que s'hi jugui tampoc i aquí des de l'on no sé si hi juguen mai, no?
L'altre que això afavoria el que hagués carrers de terra.
Així,
ara ho està tot pavimentat,
sí, sí, sí,
juguen.
Si no, ara és inviable això, no? L'altre que també recordo que tampoc s'hi juga actualment perquè també deu ser perillós, era el joc del boli. El joc del boli...
El bòlit,
sí. Que era el bòlit era un cilindre de fusta acabat en punta pels dos costats, que es plantava a terra i amb una pala pegaves amb un cantó, el feia saltar en l'aire i li pegaves amb la pala. L'altre l'havia de recollir i des d'on el recollia, segons el que feia, si el recollia en l'aire o queia a terra, doncs tirava o no tirava, es mesurava... Bueno, era tot un joc complicadíssim, però clar, era perillós perquè si allò clavaves l'ull d'un cri o no sé què, total, tampoc es pot jugar al boli. I bueno, doncs clar, un altre joc que vam treure, no? L'altre que també jugaven era el del setrill, no sé si que s'hi ha jugat mai, que era senzillament agafar un mocador, fer-li un nus a la punta i perseguir normalment les noies.
No.
Sí, les noies. Però com que les noies sempre ens les feien estar molt lluny, perquè a l'hora de classe doncs, estàvem separats, evidentment, a la mateixa escola, però separats, i a l'hora del pati estàvem separats, doncs havies d'esperar que no fos hora de classe per voler-les perseguir. I per tant, ens perseguíem entre nosaltres. Sempre hi havia el simpàtic, entre cometes, que dins del nus hi posava una pedra.
Ah,
evidentment, clar, també n'hi ha d'aquests. I bueno, us en contaria molt. Per exemple, una de les coses que fèiem molt era agafar les xapes dels refrescos. En aquella època, dins, en lloc d'un plàstic, hi havia un suro. Es treia el suro, amb roba blanca es forraven, es tornava a posar el suro i encara s'hi pintaven els colors del teu equip de futbol. Ah. I feies, doncs, partits de futbol de xapes, amb un rectangle de ciment, i si no, doncs, voltant a la plaça de dalt, sí, l'estàtua, la Rosa Maria sabeu sí, que parlo, i hi havia un joc que consistia en anar voltant l'estàtua, pegant-li cops a les xapes, aviam qui ho feia en menys cops, vull dir, de sí, jocs d'aquests, bueno, moltíssims, no?
Sí, sí, el que passa que no ens podem passar l'estona.
No, evidentment.
No, però són curiosos de... Sí, a recollir això.
Clar, ara aquests jocs us fan, jugues més amb la Game Boy i amb la Mega Drive i... I és un altre tipus de joc.
I amb el Rangers Power.
Sí, sí.
Ara mateix m'heu deixat ja fora de joc. Sí. A mi. Tot això ja no... Veig que no ho domino.
Bé, has dit, doncs, que vas anar a les monges, després a les escoles nacionals, sí, i mentre estaves a les escoles nacionals vas anar fent el batxiller elemental lliure.
Sí, sí, sí.
És dir... Acabes el batxiller lliure i te'n vas a fer el batxillerat superior a Barcelona.
Llavors, així mateix.
I com va anar aquesta experiència a Barcelona?
Bé, l'experiència sí, a Barcelona bé, és a dir, vaig estar 5 anys.
Un canvi molt gros, no?, de la l'escènia a Barcelona.
Total i absolut, és un canvi total i absolut, no? Evidentment, els primers temps a Barcelona van ser durs. Jo estava a Barcelona a casa d'uns familiars, a casa d'un germà de la meva mare, que doncs, bueno, gràcies a poder tindre aquesta casa allà jo vaig poder estudiar, perquè si no, doncs, el meu pare era pagès. I bueno, el que es guanyava de pagès era impossible el meu fill a Barcelona estudiar, encara gràcies a amb aquest oncle meu, que era a més de padrí meu, doncs jo vaig poder estar a casa seva i doncs, mon pare quan podia a poc a poc li anava pagant una mica les despeses que jo ocasionava en aquest cas, no? Els primers temps van ser durs, evidentment, l'adaptat allí, vindre d'un lloc on realment, doncs, perquè us feu una idea, jo quan estava a l'escola de Mora fent batxillerat, és a dir, els tres últims anys que vaig estar a l'escola, bueno, els quatre últims anys de l'escola de Mora, nosaltres no estàvem, els que feien batxillerat en aquella època, que érem 4 o 5, doncs no estàvem dins de la classe, durant el dematí estàvem de 9 a 12 al passadís, fent feina, a les 12 que marxaven tots entràvem a la classe i fins a la 1 estàvem treballant amb el mestre i donant les lliçons, mm-hmm, a la tarda de 3 a 5 tornàvem a estar al passadís, i de 5 a 7 era quan fèiem la classe. Clar, vol dir que allò era una mica molt, sense massa normes per nosaltres, perquè érem una mica els guapos de l'escola, no ens hem d'enganyar. Érem els grans, els que estàvem al passadís, els altres estàvem més controlats, i de cop i volta doncs, passa amb un col·legi d'escolapis de Barcelona, on et feien en corbata, el capellat deia, escolta, que portes el cabell massa llarg, que havies de portar bata, tot el dia tancat allí, bueno, dinar no, però era un control passar llista a cada classe. Va ser realment un canvi molt, molt fort, no? Per tant, les primeres èpoques van ser dolentes, però a poc a poc t'hi vas acostumant i aleshores, doncs, bueno, jo el record, globalment el record de Barcelona tinc un record bo, vull dir, jo en principi no sóc massa pessimista a la vida i per tant tinc un record bo. De totes maneres, el que sí us puc dir que després d'estar doncs, fent el Batxillerat Superior a Barcelona i la carrera de Magisteri també a Barcelona, i treballant-hi un any, vaig dir que, bueno, que jo per anar a Barcelona al teatre, al futbol, sí, un cap de setmana, una setmana de visita, sí, però que per viure-hi m'haurien d'apretar molt, que no hi tornaria.
Ja, ja. Escolta, i quan estudiaves a les escoles, on s'examinàveu? A Llamora?
No, d'alguna manera això també podrà sobtar molt, sobretot els més jovens de, que m'escoltin, és que jo estava tot l'any estudiant a Mora, fent exàmens, donant les lliçons que encendien en aquella època i tal, però tot això no servia absolutament de res a nivell pràctic a l'hora d'examinar. És a dir, un bon dia, a finals de juny o cap al juny, agafàvem el tren a les 5 del matí o a les 6 del matí, ens anàvem a Reus i durant tot un dia, des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit, no paràvem de fer exàmens i en fèiem un de cada assignatura. I era l'únic examen d'aquella assignatura que hi havia tot l'any. És a dir, jo em jugava tota la feina d'un any a una sola carta, un sol dia, totes les assignatures. Jo això els hi contava moltes vegades als alumnes quan em deien és que tal dia tenim dos controls. I els deia, teniu dos controls de dos temes cada control? I jo feia 10 exàmens de tots els temes, de totes les assignatures, un sol dia. Vull dir, en aquella època ho fèiem així i, bueno, doncs no sé, alguns potser sí que hem sortit una mica així raros, però crec que traumatitzats no hi estaven. Vull dir, ens en sortíem, no?
Sí, sí. Però encara no hi havia l'institut, Amora.
No, 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 evidentment. Jo m'examinava a l'Institut Gaudí de Reus. Lliure completament, és a dir, allà no, no, els professors no els coneixies de res i ja dic, el que haguessis pogut fer durant tot l'any no comptava.
Clar.
Si aquell dia tenies un mal dia, doncs tenies un mal dia i s'ha acabat.
I quan acabes el batxiller has de decidir què fas.
Sí.
I qui ho decideix, tu? Ho decideixen a casa?
Mira, decidir a la vida sempre m'ha costat molt. Cada vegada que he de prendre una decisió important o menys important, em costa decidir. I... tot i que de vegades al final decideixo allò que en un principi ja m'havia plantejat, però li dono 25 voltes. Aleshores, jo quan vaig acabar el batxillerat, bueno, m'havia fet una mica la idea de seguir amb la feina de casa. El meu pare, com he dit, era pagès, però doncs, durant la meva època, fins als 16 i 17 anys, havia començat a fer granja de gallines i s'estava dedicant pues, bueno, de ple a criar gallines. Tenia, pues, bueno, em sembla que eren 5.000 ponedores en aquell moment, vull dir que ja tenia una granja considerable. I clar, doncs jo em plantejava de, bueno, continuar a casa, ampliar la granja, dedicar-me una mica a la cria de porcs, etc. I tal, no? Amb tot això estava doncs, quan un bon dia va arribar mon pare a casa i em va dir, escolta, és que... Em val a dir que el meu pare va ser pagès tota la vida però no hi va veure massa futur amb la pagesia. I ell no ho veia clar que el seu fill hagués de ser pagès. D'alguna manera, ell creia, no sé si encertadament o no, que jo podia continuar estudiant, perquè, bueno, doncs, aparentment no ho podia treure bé i els estudis els havia portat bé tota la vida, vull dir, no havia tingut massa problemes. I, doncs, aconsellat per un senyor que, clar, molts dels que m'escolten doncs, no el coneixeran, però que jo, d'alguna manera, tot i que es mor, he de fer constància d'ell, el senyor que es deia Joan Campos, que és el pare de l'actual alcalde de Móra d'Ebre i president del Consell Comarcal, un bon dia va agafar el meu pare. El senyor Campos doncs, era una persona que dins de Móra, sí. Sabla Rosa, tenia molt carisma, vull dir, se l'escoltava molta gent, era un senyor molt com cal, i li va dir a mon pare, escolta, mira, ha sortit ara un nou pla d'estudis de magisteri, que amb 3 anys els que tenen el batxillerat superior com el teu fill doncs poden fer i tal i qual, i per què no ho mires? I, bueno, total que mon pare va arribar a casa i em va dir, escolta, hi ha això, i per què no anem un dia a Barcelona i ho mirem? A veure, anem a la normal i ens ho mirem. Ens vam plantar a Barcelona un bon dia, a veure, que era allò, i vaig sortir matriculat de magisteri. Mira. És a dir, que el meu és vocació, com podeu veure. Sí. El que passa, que també ho he de dir, vull dir, i la gent que m'ha conegut professionalment ho sap, després l'he agafat com a molt carinyo a la feina aquesta, tot i que ara no l'estic fent. No l'estic fent directament, però d'alguna manera també la faig. No? I realment, doncs, bueno, em vaig fer mestre una mica així per casualitat. Després
per fer alguna cosa.
Sí, vull dir, potser per no ser pagès, en el sí, fons, sí, sí. No? Sí, no va ser una decisió de meditar i tal, va ser allò dir, anem a veure com està això, vam veure que realment, doncs, podia tirar endavant i que tenia possibilitats.
Sí, sí.
I ho vam tirar endavant. No me'n penedeixo en absolut.
No, no, vas fer una bona decisió.
Crec que sí.
Bé. I el temps de l'Emili, quan t'agafa? En plena carrera?
No, el temps de l'Emili m'agafa just... A veure, sí, jo acabo la carrera i acabo la carrera el juny. Jo he de dir, abans de tot, no sé si ho he dit, no ho he dit, ho dic ara, jo crec que he tingut molta sort en aquesta vida, en moltes coses. I una va ser aquesta. No? Jo acabo la carrera el mes de juny i el mes d'agost doncs estava jo tranquil·lament de vacances plantejant-me, no massa, no us penso que m'ho plantegés massa en aquella època que havia de fer l'any que ve, però bueno, sí, jo estava plantejant una mica si treballar aquí o allà, i em va trucar un company de la carrera de Barcelona i m'ha dit, escolta, hi ha possibilitat de treballar en un col·legi de patronat aquí a Barcelona i tal, t'interessa? Dic, home, sí, doncs si t'interessa vine demà que ho hem d'acabar això. I sempre així, no? Vull dir, vaig haver d'anar a acabar-se una corrent i l'endemà doncs, ja havia fet el contracte amb aquest col·legi de patronat. Estic treballant en aquest col·legi de patronat i és acabar el mes de juny i el juliol incorporar-me a l'Emili. O sigui, m'he rodat. I bueno, per això et dic que va ser sense agafar amb cap carrera, sense trencar en cap moment una mica la marxa. No sé si, mira, l'Emili potser va fer que no hagués de continuar treballant a Barcelona, que ja dic que no m'agradava massa, no? Per l'ambient, les aglomeracions del metro, jo ho recordo com una cosa angoixant, no? Allò de que, a més, vivia en una punta de Barcelona i anava a l'altre a treballar, cada dia era com molt fort, no? Sí.
Uh-huh. I acabes el servei militar...
Per on lo fas, el servei?
El servei, sí.
T'agradaria.
Sí, no, sí. No és una cosa que em parli massa, perquè no en tinc no, ni bon ni mal record. És dir, pràcticament és que no en tinc record.
Una cosa s'havia de fer.
S'havia de fer, i ho tenia molt assumit. En aquella època la paraula objecció ni sabien que existigués, evidentment. Jo faig la mili perquè, bueno, doncs toquen a la mili. Vull dir, es va a la mili i el que mires és de passar el millor possible la mili i de treballar el menys possible. Jo recordo la mili, doncs, bueno, com un any de la meva vida, un any i pic i escaig, doncs, perdut. Perquè realment, diguem-ne, de profit no vaig treure massa cosa. Aviam, vas fer amics, que després la majoria s'han perdut, vull dir que realment no s'ha continuat l'amistat. Jo no sóc d'aquells que cada any es troben els amics de la mili per fer la típica paella, no ho he fet mai, i que quan es troben les reunions d'amics parlen de la mili, no? Tampoc ho acostumo a fer, no? Però bueno, la mili la vaig fer els 3 mesos de campament al campament de marines a València, i després doncs, la resta de la mili, el quartel de Castelló. I des d'allí, doncs, bueno, cada cap de setmana venia cap aquí. El que passa que jo vaig intentar muntar amb la mili per evitar totes les feines, diguem-ne, més pesades. És a dir, jo em vaig enterar que els que fèiem el curs de cabo, en aquell moment diríem cabo, ara és el caporal, però bueno, en aquell moment eren cabos, el que feia el curs de cabo, doncs, no feia cuina, no feia guàrdies, no feia serveis de neteja, no sé què, i em vaig apuntar al curs de cabo. I quan vaig acabar aquest curs i vaig arribar al quartel, em vaig enterar que allí, si feies el curs de cabo primer, doncs, tampoc feies guàrdies, tampoc feies no sé què, i em vaig apuntar al de cabo primer. I bueno, ja no vaig fer el de sergent perquè em quedava, que sortia de sergent una setmana abans de llistar i m'havia de comprar una espasa i m'havia de comprar un uniforme clar, per a fer la graduació, no sé què, no? I vaig dir, bueno, ja aquí no hi arribo. I total que, bueno, en tota la mili jo recordo que vaig fer una guàrdia de cabo i una guàrdia de cabo primer. L'única cosa bona que vaig fer a la mili va ser doncs, que a les tardes em dedicava a fer classe a gent que estava creant analfabets i que bueno, pues, aprofitaven el temps de la mili per aprendre a llegir i escriure. És la cosa més positiva que hi va haver. No?
I el temps que estaves a Barcelona, perdes el contacte amb Mora? O...
No, mai. És dir, jo sóc de la Ribera, sóc de Mora, vull dir, i Mora i el riu, sobretot, ho porto molt endins. No? Els primers anys, quan estava fent batxiller, que tenia pues, això 14-15 anys, sí que la perds una mica més perquè venies pues, bueno, cada mes i mig, una vegada i tal. Però després ja quan començo la carrera, que doncs, va ser començar la carrera i conèixer la meva dona, i que és actualment i tal, doncs realment gairebé cada setmana jo estava a Mora.
Mm-hmm. Molt bé.
Bé, ara has dit que vas conèixer la teva dona, doncs ara ja, lligant amb això, ens podries explicar com la vas conèixer?
Per culpa de les gallines.
Ah.
La vaig conèixer per culpa de les gallines.
Sí. Per culpa o gràcies
a les gallines. Gràcies. No. Jo us deia abans que era una persona de sort i una de les sorts de la meva vida ha sigut trobar amb ella. Això ho tinc molt clar, ho tinc assumit. Hi ha una dita que diu que detrás de cada gran home hi ha una gran dona. En aquest cas, detrás d'un petit home hi ha una gran dona. Claríssim. No, jo estic en...
Jo crec que avui et faran un bon sopar.
Crec que sí.
Però no, és cert. Si digués el contrari, us enganyaria. Vull dir, doncs, bueno, com deien el de les gallines, a l'època aquella en què jo estava doncs, intentant continuar el negoci familiar de l'avicultura i tal, es va convocar un curset a Mora, en el que, doncs, no sé exactament quins temes es tractaven, però anava d'avicultura el tema, no? Clar, si jo m'havia de dedicar a l'avicultura i es convoca un curs per a perfeccionar la gent i tal, doncs jo m'hi apunto en aquell moment. I clar, doncs si el curs el feien de 7 a 8, doncs a partir de les 8 que acabaves, allò, amb els amics i tal, anaves pel poble, i vam fer cap a la colla on estava ella, i des del primer moment, doncs, bueno, va ser allò que li vaig tirar l'ull al damunt. Ella no em podia ni veure en pintura, és a dir, és lo típic.
No, penso que no anava així.
És així mateix. A les primeres èpoques ella...
Vols dir?
Sí. Quan jo arribava en aquella colla i em col·locava a prop seu, ella sempre col·locava una mica al mig.
Ai, dir, bueno, no... però això sempre es feia.
Bueno.
Sí. Era l'estratègia.
Era l'estratègia. Bueno, no, jo què sé, no? Però avança i bueno, doncs mira, això, jo tenia 18 anys. Bueno, quan el vaig conèixer tenia 17, em sembla. Sí, 16 o 17. I I bueno, doncs a partir d'aquí a poc ens vam anar enredant, molt més a poc cara, la gent s'enreda molt més ràpid i es desenreda molt més ràpid. Sí. La nostra era molt més lent en aquella època, avançaves amb un ritme que no té res a veure amb l'actual, no? I ja dic, doncs bueno, ens vam enredar a poc i als 26 anys em vaig casar, és a dir, vaig estar 8 anys festejant seriosament, la qual cosa no recomano a ningú, sobretot, aviam, i ho dic, aviam, ho dic convençut de que a mi m'ha anat molt bé, però em sembla que estar tants anys festejant i ficar-se a festejar tan jove, aviam, priva d'un tipus de relació amb altra gent, que d'aquesta manera no fas, perquè vulguem o no, quan tenim una persona que l'estimes i tal, el sentit de la propietat el tenim molt, la gent en general el tenim molt, molt desenvolupat, no? I és allò que comences a dir, és el meu novi, és la meva nòvia, segons el que fa i en qui parla i tal, sí, hi ha problemes, sí. No? En canvi, ja dic, per mi el bo és dir, acabar amb la mateixa, no canvia, però potser doncs, hi ha una època en què,
però,
en què hauria d'anar així.
Tal com t'has explicat fins ara, si anem mirant la teva trajectòria, vas festejar 8 anys, perquè la Maria Josep deve dir algun dia, escolta, casemos, i tu vas dir, ah, bueno.
No. Mira, vaig festejar 8 anys perquè només festejàvem els caps de setmana, això és important. Sí. Segurament que si jo hagués estat amor ens hauríem barallat. Clar, el fet de no haver veure el cap de setmana fa que hi hagi una il·lusió diferent, no?
Sí.
I bueno, vam esperar 8 anys perquè, clar, jo primer estudiava, encara estava a l'Emili, encara no tenia una feina fixa, i en el moment en què a mi em donen la plaça de Falset, faig oposicions, guanyo la plaça de Falset, diem, bueno, ara ja ho tenim una mica solucionat, això, sí, doncs bé, ara és el moment, no? Vull dir que no. Va ser una mica de comú acord.
Mira, a pesar de que segurament no ens donarà sopar a nosaltres, el que sí hem de fer és corroborar el que has dit, que és una gran persona.
Ah, bueno. Jo que la conec més, ho puc assegurar. Que és una noia molt maca.
Sí, els que la coneixem ho podem dir. Bé, doncs ara farem una breu parada i escoltarem el quart moviment del divertimento musical de Mozart.
Josep, hem acabat la primera part parlant de la teva dona. Què ens pots explicar dels teus fills?
Això és perillós, podria estar parlant 3 hores i no les tenim, suposo.
No. No, però a ells us agradarà que ens diguin.
Mira, jo et podria dir que quan parlo dels meus fills em cau la bava, per dir d'alguna manera, i on estic molt, molt orgullós dels meus fills, però moltíssim, tant de la Maria Josep, que ara té 19 anys i que està estudiant a Barcelona, i del Lluís, que en té 11 i que està estudiant aquí a Falset. Doncs per mi, vaja, és que no sé què dit, perquè realment és això, n'estic orgullós completament d'ells.
Doncs ja està,
no,
facin no el que es facin, ara.
No, és que sí. El que vulguis te podria dir, però tot seria positiu, no? I, tot, bueno, absolutament tot.
Ells estan contents de viure a Falset o també tenen una cama a cada poble?
No, ells són falsetans, totalment. És dir, ells són d'aquí. Així com la Maria Josep i jo som de Mora, i serem de Mora, vull dir.
Les arrels són les arrels. Ens sentim molt bé
aquí a Falset, perquè si no ja hauríem marxat, després de 21 anys, un de temps de pensar seu, no? Sí. Per tant, ens sentim molt bé, hem estat ben acollits, ens sentim integrats, bueno, tenim gent que podem considerar que són amics nostres, però en el fons, doncs, jo dic que és això del riu,
quan arribes a Mora i sense aquella olor de riu,
els que no són d'allà,
no ho saben.
En canvi, no, la Maria Josep i el Lluís són falsetans i prioratins de totes. És lògic, han nascut aquí, han viscut aquí, tenen els amics aquí, tenen tot aquí, vull dir, per tant, se senten més d'aquí.
I sort que teniu una casa molt gran allà a Mora, que poden bullir,
sí, no,
poden batre allà,
sí, però
no.
Cada vegada més, quan se va a Mora, doncs al cotxe anem com a molt tres, és a dir, la Maria Josep, el meu sogre i jo. Perquè els altres dos es queden aquí. Costa moltíssim d'arrossegar-los.
Bé, a la presentació hem dit que actualment no estaves, ets mestre, però que actualment no estaves a l'escola. I aleshores, bueno, ens agradaria que ens expliquessis una mica aquesta etapa, doncs, que vas estar a l'escola el 1975, van donar la plaça d'aquí, sí, de Falset, i vas estar durant quants anys?
Bueno, doncs del 75 fins al 91 vaig estar de mestre aquí al col·legi.
I 7 anys de director.
I 7 anys de director de l'escola, sí.
Aleshores, en aquesta etapa segur que has tingut moltes experiències, has tingut moltes vivències, i a la millor n'hi ha algunes que potser...
Bueno, mira, jo de l'etapa... diferenciaria dos etapes dins d'aquesta etapa de l'escola de Falset, per mi, no? Una, quan a Falset hi havia 3 col·legis, i que per tant l'escola era una escola petita, amb 140-150 alumnes, i que doncs tenia una necessitat de fer-se notar realment respecte a les altres, i dir, aquí estem nosaltres, no? També, és dir, en aquell moment, i potser encara ara, el que es portava era que els nens anessin a col·legis privats, vestia molt més, i aleshores el fet de tindre gent a l'escola volia dir que era gent convençuda de que volien en un col·legi públic normalment, o bé que no podien anar de privat, que també n'hi havia, suposo, no? I ho dic això sense cap ànimo de crítica als que anaven als privats, vull dir, senzillament em sembla que és constatar una realitat que hi havia en aquell moment. Aleshores, al col·legi hi havia 8 mestres i érem una mica una gran família, els pares estaven molt dins de l'escola, és a dir, no ho sé, avui per avui és impensable en aquesta escola i a qualsevol escola de qualsevol altre poble que els pares, doncs, i els mestres i els crios fent hores extres a partir de les 10 de la nit facin una pista poliesportiva, però que quan dic facin vol dir que la facin, és a dir, que ve el ciment i el posem i fa els fonaments i es fa tot pels pares i pels mestres, i que et facin un laboratori, que et pintin l'escola, això avui en dia és impensable, no a l'escola de Falset sinó a qualsevol escola, els temps han canviat, no? Per tant, jo recordo aquella època com una gran família on aquests 8 o 10 mestres que hi havia doncs ens enteníem molt bé, és a dir, quan no fèiem un sopar fèiem un berenar, i si no, vull dir, era una altra època. Després, clar, per les raons que fossin, els privats van tancar. I què passa? Que en lloc de ser 8 mestres, ens vam convertir en 22 mestres. Bueno, evidentment, la relació de 22 mestres, clar, no pot ser mai la de 8. Hi ha gent que només la veus, doncs, dos vegades al mes quan se fa el claustre, o un dia, o passes una setmana sense veure-la perquè tu estàs en un pis, l'altre està a l'altre, i realment, doncs, no és que l'etapa fos ni dolenta, però bueno, era diferent completament, ja no hi havia aquell sentit de família, d'alegria, dels pares tan dins de l'escola, però clar, ja diem-ne, no es necessitava potser tant, els temps també havien canviat, però bueno, en general jo de la meva etapa de l'escola, a la qual suposo que tornaré, i pot ser doncs, aviat o pot ser tard, perquè la feina que jo estic fent avui en dia és una feina que és experimental només a 7 comarques de Catalunya, per tant, molt dia és possible que aquesta experiència un bon dia s'acabi dient això ho fem a totes les altres comarques, o ja hem vist l'experiència com funciona i tothom cap a casa. Vull dir que jo continuo tenint la plaça al col·legi de Falset i, per tant, suposo que algun dia hi tornaré. I ja dic, l'època de l'escola en general la recordo molt positivament, però sobretot la primera, els 10 o 12 primers anys, vull dir, aquells realment són els que jo recordo amb un carinyo més entranyable.
Escolta, un mestre recorda moltes vegades a Herodes. És a dir...
No t'entenc ara el
Herodes.
Per matar algun innocent.
Crios. Hi ha algun moment que un diu, bueno, escolta, n'estic...
Ah, ja, ja. Sí, sí. Home, evidentment hi ha moments en què dius, però què he fet jo per mereixer això, no? Evidentment. Jo diria que cada vegada més. És a dir... no ho sé, la Dolors que també continua tractant bastant amb l'ambient de l'escola, suposo que els mestres deuen comentar el fet de que cada vegada es troben més indefensos davant del nen.
Ui, tant,
i sense recursos, perquè quan el nen et diu, bueno, tio, què vols?
Clar, és que
això era impensable fa 20 anys a l'escola, i ara és una mica el pa de cada dia,
sí,
no? I el mestre no sap què fer realment, perquè bueno, és que, bueno, tio, què vols, això li diuen al mestre i no al pare, vull dir, la típica resposta més angoixant que jo he trobat pot ser més greu quan ha vingut un pare a parlar i li diu, escolta, és que el seu fill té aquest problema i tal, et diu, és que no sé què fer amb un fill jo. Clar, si un pare et diu això, què espera que facis tu amb el seu fill? I això realment, clar, hi ha moments que dius, escolta, és que aquest crio que vestiria en un altre lloc, no?
Sí,
evidentment.
Molt bé, sí.
Ara hi ha nanos molt macos, eh? Jo diria que la majoria són maquíssims.
Sort d'això.
Home, clar, no.
Bé, ens has dit que estaves ara treballant al Consell Comarcal.
Sí.
I aquesta feina, doncs, has dit també que era experimental, però sí. Concretament una mica en què consisteix la teva feina ara?
Mira, jo sóc coordinador animador d'activitats esportives a la comarca del Priorat, bàsicament a nivell d'esport extraescolar. És a dir, la meva missió és intentar, i això en una comarca com aquesta doncs de vegades és prou difícil, és intentar que els nois i noies de la comarca facin esport, bàsicament. Com a principal objectiu és això, intentar que facin esport, intentar que el facin dins del marc, a ser possible, dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, que és un programa de la Direcció General. Però a part d'això, intentar que es formin tècnics a la comarca i bueno, intentar que les escoles pues, facin educació física, que hi hagi material, que tot això. Però fixa't que sempre dic intentar, perquè una cosa és l'intent i l'altra és la realitat. Clar, quan tu vas a la direcció, al Departament d'Ensenyament, i dius, senyors del Departament d'Ensenyament, no jo personalment, evidentment, però sí a través del Consell Comarcal se fan les gestions que s'han fet cada any fins ara. I dius, és que a la comarca ens falten tres especialistes d'educació física perquè es pugui donar en condicions. I diuen, sí, doncs ho tindrem en compte i segons ja, quan hi hagin disponibilitats pressupostàries, paraules màgiques, doncs ho tindrem en compte i sereu prioritaris. Perquè clar, les comarques que tenim aquest pla experimental sou prioritaris, però les disponibilitats pressupostàries veu que no acaben d'arribar mai. Perquè els especialistes no venen. L'última vegada que van fer un intentona va ser quan va sortir el mapa escolar, van dir, bueno, si més no, quan feu la reforma, penseu que els especialistes, veurem quan s'arribi a aplicar la reforma en tota la seva amplitud, si realment això s'arriba a fer o no s'arriba a fer. No? En quant a l'altre, el fet de que els nanos facin esport, bueno, jo estic al Consell Comarcal no perquè sigui més guapo o més lleig que un altre, sinó perquè jo era secretari tècnic del Consell Esportiu, i quan es fa un conveni de Direcció General, Consell Comarcal del Priorat, doncs es recomana que la figura del secretari tècnic que hi ha al Consell Esportiu passi a ser el coordinador esportiu i animador perquè ja coneix la comarca. I perquè d'alguna manera són dues entitats que si es posen a fer activitats cada una pel seu compte, el que poden fer és fer barbaritats, un fa una cosa i l'altre fa al revés, no? Si hi ha una persona que és el tècnic dels dos llocs, normalment com a mínim aniran coordinats. O sigui, una mica la idea de la Direcció General de l'Esport és aquesta, intentar que a cada comarca hi hagi una persona que coordini l'esport en edat escolar. Aquesta és una mica la idea, no? El que passa és que, clar, per fer això, doncs, abans de fer-ho a tota Catalunya, vam posar doncs, 7 comarques una mica de prova, i n'hi ha, bueno, com era lògic per fer un mestreig així, ja des del Priorat, doncs, que ja segur que estem a la cua de les comarques, doncs, bueno, fins a la Selva, o el Maresme, que podrien estar bastant amunt, o tens un Pla d'Urgell que està una mica al mig, vull dir, han fet una mica una mostra de tot tipus de comarques, no?
Aleshores, tu, bueno, per la teva trajectòria, perquè ja a l'escola ja eres un forofo de l'esport.
Sí, tota la vida.
I continues lligat amb lo de l'esport.
Sí.
Pensem que, bueno, que segur que la teva màxima afició és l'esport, però ben segur que també en tens d'altres.
En plural, els esports.
Els esports.
Els esports.
Llavors, explica'ns una mica quines altres aficions tens,
sí,
a part de
l'esport. T'hauria d'aclarir una cosa, no tots els esports. I n'hi ha un que, mira, sempre que em pregunten per aquest tema, ho dic. Hi ha un esport que és que jo quasi no li considero, que és la boxa. I aquest no m'agrada. Realment no m'agrada. Et diria, per exemple, que la lluita lliure, el catch, allò que fan, és més espectacle.
Sí.
Que... Mira, allò sí. Inclús les arts marcials, el karate i tot això, val. Però la boxa la veig molt... molt violenta i fora de lloc, vull dir, no ho sé, no m'agrada, pot ser l'únic esport que et diria que no m'agrada, els altres m'agraden tots. A nivell de veure'ls i molts a nivell de practicar-los si pogués, vull dir, jo, doncs, la meva edat hi ha coses que no me les permet fer i la meva esquena també, vull dir, jo tinc una hernia discal que me l'he de cuidar i segons que no ho faig. Però bueno, sí, aficions, bàsicament, en aquest moment, a nivell esportiu, el ciclisme. És a dir, la bicicleta...
De petit ja, això, eh?
Sí, clar, sí. Suposo que és una mica... Tot però vaig estar molt temps parat, eh? Des dels 14 fins als 30 i algo, doncs vaig estar parat de bicicleta i ara, bueno, li torno a pegar en sèrio. Però una d'aficions he tingut moltíssimes. És a dir, la música és una afició que bueno, m'ompli sempre des de petit, qualsevol tipus de música. Jo us comentava abans així sense micròfon que jo em passo els dematins sintonitzant, i que em perdoni Ràdio Falset, sintonitzant Catalunya Música, perquè és una música normalment doncs clàssica, que en un treball doncs la tens una mica així de fons i no et molesta i tal, però em passo les tardes escoltant Ràdio Falset i escoltant el programa del Carlos Maria, vull dir que de música màquina, els dos extrems, m'agrada tota la música.
Jo
no?
Suposo que un home de la Ribera inquieta de més i que porta el riu a dins, alguna afició dels tindreu al riu.
Evident. Mira, jo vaig passant dels 18 fins als 20 i algo d'anys doncs fent rem. Rem primer a nivell de les barques típiques de Mora, que són les muletes, que és una barca que en principi portaven els llaguts, que bueno, parlaria moltes hores del riu, no m'hi volia entrar. Una barca més gran que seria perquè transporta carbó cara a Tortosa i de taronges cara amunt, portaven unes barques de suport petites, que eren les muletes. I això era típic a Mora, doncs cada any fer una cursa de muletes per festa major i tal. Bé, remant muletes, sortides amb vela riu amunt era una altra cosa que m'encantava, i l'any 68 es crea un club nàutic a Mora. I en lloc de fer rem d'aquest tradicional amb muleta, es crea un club nàutic de rem olímpic amb banc mòbil i tal, que allò ja va ser el súmum. És a dir, ens vam dedicar a remar durant 4 o 5 anys amb aquest tipus de barques, que era una altra història. I
tu
m'ho
feies de bogador, a nosaltres, que també vam ser les dones, vam ser les primeres.
Sí.
Perdona, bogador és algo lleig?
Home, no.
Timoner, no era bogador.
No era.
Sí, però ocasionalment, la timonera oficial de l'equip de dones del Club Nàutic era la Maria Josep, la meva senyora.
La seva dona, perquè era més prima.
Sí, exactament, pesava molt poc. I val a dir que, bueno, va ser l'equip que formaven ella i quatre noies més, que en aquest moment, doncs m'he perdonat, però no les recordo i tampoc les coneixia ningú, va ser el primer equip de rem olímpic que va haver a Espanya, que bueno, va competir, entre cometes, amb un altre equip de nois a l'estany de Banyoles, i mira, allí estaven, i consta els diaris, mira, el primer equip de rem d'Espanya. Però sí, és dir, va ser una època en què el riu el portava dins. Vaig ser durant molt temps pescador, fins que les nuclears van entrar en funcionament, i a partir d'allí, doncs mira, potser va ser una mica d'aprensió, no sé per què, però vaig deixar de pescar el riu, i a poc a poc vaig deixar l'afició, no? Vull dir que ja no m'hi vaig dedicar més. I bueno, quan era més jove feia una col·lecció de segells, és a dir, filatèlia. Va haver una època que em va pegar molt fort per tot el tema de la flora, de la vegetació, i vaig passar dies i dies doncs anant pel bosc amb els llibres barallant-me amb les plantes per saber. Clar, és que arriba un moment que, pesat que sóc, parlo molt, oi?
No. Nosaltres preguntem molt.
No, és que arriba un moment que et dones compte de la vida, que dius, bueno, sé moltes coses i al millor saps quin riu passa per no sé quina ciutat de no sé quin país, sí. I no sé com es diu aquella herba que hi ha al costat de casa meva, no? Sí. I això hi va haver una època que em va preocupar moltíssim, i em vaig dedicar, doncs, enterant de com es deien les plantes i els arbres que m'envoltaven per aquí. Moltes se m'han oblidat, però bueno, és una època que la recordo també amb molt carinyo, no? Moltes d'aficions, és a dir, m'aficiono per qualsevol cosa. Jo.
Millor, és bonic.
I tant. Darrerament, tant per la premsa com per la ràdio, doncs hem sentit que t'havien donat un... o t'havies guanyat tu, a pols, més aviat, no? No sé si és unes oposicions o bé és un títol o, com es diu, de jutge nacional, sí. D'atletisme. Com va ser, doncs, que et vas decidir a presentar-t'hi?
Mira, també és una d'aquelles coses que he fet a la vida sempre així una mica sense pensar-te massa, no? Un bon dia va arribar al Consell Esportiu la convocatòria d'un curs per a ser jutge d'atletisme a nivell territorial, a nivell de la demarcació de Tarragona, no? I amb el Joan Anton Esteller, que treballa amb mi al Consell Esportiu, em diu, escolta, per què no el fem? De jutges ja n'estàvem fent nosaltres a nivell d'escolars. És a dir, quan hi havia un Consell d'Atletisme ja actuàvem com a jutges. Vam dir, podríem fer el curs aquest i mira, però si sempre tens una altra cosa. I el fèiem una mica amb la idea d'això, de tindre el títol i s'ha acabat. Però a poc, doncs, quan vam fer el curs, ens van començar a cridar i vam començar a fer de jutges de competicions ja a nivell de la federació i tal. I doncs, quan portàvem 4 anys es va convocar aquest curs, que és un curs pel qual podíem accedir a una categoria superior, que era la de jutge nacional. El curs era un curs complicat. Vam estar durant 7 caps de setmana, tots els dissabtes a la tarda anant a Reus a classe, a part d'algun dia entre setmana també anàvem a classe, i després va fer l'examen a Vilanova durant 2 dies, un dia de coneixement teòric del reglament i l'altre de supòsits pràctics. Un examen realment bastant complicat, i bueno, doncs vaig tindre la sort que dels 14 que anàvem de Tarragona només van aprovar 2 i un vaig ser jo. I bueno, i tota Catalunya van aprovar 4, i entre ells doncs, tinc la sort també d'estar-hi jo. Vull dir, mira, no és que sigui una gran cosa, però bueno, d'alguna manera a mi m'ompli moltíssim el fet d'haver fet el curs, el fet d'haver-lo superat i el fet de cara, doncs bueno, d'alguna forma quan vas en una competició realment, doncs en lloc d'anar d'auxiliar d'una prova, normalment aniràs de cap d'aquella prova, i si un dia doncs, hi ha una competició més important, tens més possibilitats d'anar-hi. Vull dir, el món de l'atletisme, no ho he dit abans, però clar, un dels esports, o potser l'esport meu, que m'agrada, no ja com a participar ni fer-li jo, sinó com a espectador, és l'atletisme. I per tant em sento doncs, molt bé, i vull dir, estic sent espectador privilegiat de l'atletisme, estic dins mateix de la pista, i per tant, doncs, a part de fer de jutge, disfruto bé en l'atletisme. No?
Bé, el rellotge no para, és criminal això.
Però ens amarga, no pot... ens amarga, sí, sí. Aquest rellotge.
No et deixarem marxar sense fer-li la pregunta que fem als nostres convidats, i és que t'agradaria ser de gran.
Sí, això és una pregunta molt, molt complicada, però molt, eh? Vull dir, jo quan m'heu dit que em faríeu aquesta pregunta, perquè m'havíeu avisat fa una estona, i diu, pensa-te-ho perquè al final te preguntarem això, no m'han agafat de sorpresa, i malgrat tot no tinc massa clar el que us hauria de contestar, no? Perquè d'alguna manera quan sigui gran vull ser gran i vull viure com una persona gran, amb tota la plenitud d'una persona gran. El que no vull fer és intentar ser gran i aparentar que sóc jove, per dir alguna cosa. És dir, però diu, què vols ser concretament? Mira, jo quan era petit volia ser futbolista de gran, però em sembla que he fet una mica tard.
Bueno.
Em sembla. Però de tota manera jo diria això, que quan sigui gran realment vull ser gran i vull disfrutar doncs, de ser gran. I com deia un, o com diu un parent de la meva senyora, de la Maria Josep, que té 94 anys, i això és molt fàcil de dir als 94 anys, eh? Doncs voldria, com diu ell, afegir vida als anys i no anys a la vida. És a dir, ell creu que realment la vida s'ha de viure plenament i que no n'hi ha prou anar vivint com un vegetal, sinó que si vius 4 dies, viu-los.
Molt bé.
Perquè sí. Si no, no serveix de reviure molts anys i no viure els anys. Mm-hmm. Per tant, sí, sí. Bueno, ser gran i afegint-hi vida als anys. Això seria potser una mica la il·lusió per quan sigui gran.
Per nostre, li concedirem.
Sí, sí, al sortir d'aquí ara ens dedicarem ja a la bona vida i s'ha acabat.
Bé, amb aquesta pregunta hem arribat al final del programa. Com heu pogut veure, en Josep Clua és una persona molt activa, amb moltes ganes de fer coses, i realment desitgem que et continuï aquesta il·lusió. Només ens cal agrair-te doncs, que hagis acceptat la nostra invitació, i l'equip d'aquest programa, en Miquel, la Rosa Maria, en David Cortés i jo mateixa, la Dolors, ens despedim de tots vosaltres fins al proper programa de 3 per banda.
La setmana vinent podem dir que va néixer el dia 6 d'abril de 1944, per tant ara mateix té 51 anys.
Viu en un poble que té el terme ple de túnels i galeries i 90 hectàrees de regadiu.
És casat i té 4 fills.
Fa 12 anys que col·labora en les tasques municipals del seu poble, unes vegades com a alcalde i d'altres com a regidor.